Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El Servei Català de Trànsit ha analitzat l'efectivitat dels radars fixos que hi ha a les carreteres catalanes, 131 en total, i ha arribat a la conclusió que permeten reduir els accidents en un 30%. I com més temps, més eficàcia, perquè s'ha comprovat que en aquells punts on s'ha instal·lat un radar fix, al cap de 12 anys, els accidents baixen a la meitat. Xifres que han servit a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per defensar la mesura.
Afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, per tant, no és afany recaptatori.
L'estudi recomana posar-ne més de radars fixos i traça el perfil del col·lectiu on tenen més efecte. Homes de 25 a 44 anys i també el tipus d'accidents que més eviten. Els que passen de dia, un dia laborable, per error del conductor i que impliquen turismes o motos. Un altre punt positiu dels radars fixos, segons aquest informe, és que no provoquen el que es coneix com efecte cangur. És a dir, que no hi ha tants accidents al punt on s'ha col·locat, però tampoc abans o després, per les frenades o accelerades. Ja portem 120 morts a les carreteres catalanes aquest 2025. Per tant, qualsevol mesura que pugui ajudar a reduir aquesta sagnia s'ha d'aplaudir.
Catalunya al dia.
És una de les notícies del Catalunya al dia d'aquest dilluns 20 d'octubre en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Sentirem la queixa dels habitants de Gandesa per la gran quantitat de camions que travessen la capital de la Terra Alta per l'N420.
Denuncien els atropellaments que hi ha a la via i les molèsties que els provoca tant de trànsit. Per això insisteixen que el govern espanyol hi construeixi una variant.
Últimament ha vingut 3 atropellaments i crec que s'hauria de fer, però ja...
Ja fa més de 15 anys penso que es demani i no es aconseguís res aquí.
S'haurien de desviar perquè els camions molesten. Aquí hi ha una concentració de camions i cotxes.
Seguirem com evoluciona la dermatosi nodular contagiosa. Els productors de llet de Girona insisteixen a reclamar una vacunació massiva del bestiar a tot Catalunya, no només als radis preventius al voltant de les granges on es detecta.
I adverteixen que si se segueixen sacrificant vaques massivament, hi haurà menys llet.
Si no ens donen vacuna i ens van matant el bestiar, evidentment que afectarà, perquè produirem menys.
Us explicarem també que Balaguer recuperarà el principal jaciment arqueològic d'època andalusina que es conserva a Catalunya i que, de fet, va ser l'origen de la ciutat.
És el Pla d'Almatà, que data del segle VIII. Ara es vol excavar més, estudiar millor i restaurar els 700 metres que es conserven de la muralla. Ho impulsen l'Ajuntament i la Generalitat.
I sí, ho diem sense embuts. Ens trobem davant de l'Empúries de Ponent.
Segurament podem dir que posem la primera pedra d'un deute històric amb aquest jaciment i amb aquest territori.
Ens fixem també en les carreteres. Equip Viari, Txell Garriga, alguna incidència important a aquesta hora?
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix tenim cues de gairebé 2 quilòmetres a l'enllaç de l'AP7 amb la 2, al Papiol, on es talla un carril per la topada d'un camió amb la tanca de seguretat. A la resta de xarxa, de moment, circulació força fluida. Sí que s'està tornant a intensificar un altre cop el trànsit a les rondes, de moment, però congestió habitual i només una incidència. Està tallada la C1311 a Tremp per la pèrdua de càrrega d'un camió a la calçada.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, ja s'han acabat els episodis de pluja que han caigut sobretot a la costa central?
Doncs bona tarda. Sí, s'han acabat els ruixats d'aquest matí, a primera hora, bàsicament, que han afectat sobretot la meitat nord de Catalunya, des de Ponent fins a Llevant, les més importants, efectivament, algun punt de la costa central, del nord-est. Tot això ja és història, ara mateix amb bastant més sol i amb una pujada de la temperatura evident. Aquesta tarda molta bonança, no acabarà de desaparèixer del tot la nuvolositat en alguns sectors, però sí que anem cap a temps més tranquil i, sobretot, d'aquí a dijous, molt més càlids, especialment el dijous. A partir de divendres, descens a la temperatura i el proper cap de setmana, pel que fa a la temperatura, se'n suma tardor.
Doncs a veure si arriba ja finalment aquesta tardor. Gràcies, Francesc.
Adéu.
I els esports, Eudald Serra, què explicarem avui?
Doncs el Barça, que se centra a preparar a partir d'avui en la Champions, on demà s'enfrontarà l'Olympiacos abans de començar a preparar el clàssic de diumenge al Bernabéu. Els blaugrana han fet aquest matí l'últim entrenament abans de rebre els grecs a Montjuïc. Ho han fet sense Rafinha, Ferran ni Christensen. Mentrestant, els equips de futbol i bàsquet de Girona són coers de les seves respectives lligues després del cop dur que van tenir dissabte, i la seva situació contrasta amb la de l'Uni, líder i únic equip de la Lliga femenina, que ha guanyat els 3 partits. A Lleida analitzarem la primera derrota de la temporada de l'equip de bàsquet a la Lliga CB davant el València, i a la demarcació de Tarragona, el Nàstic torna a la zona de play-off d'ascens a segona després de guanyar ahir el Tarazona.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans tenim tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem. Catalunya al dia. Minuts i mig passen de la 1 del migdia. Reducció important dels accidents de trànsit amb ferits o morts per la implantació dels radars de velocitat. Un estudi del Servei Català de Trànsit conclou que van reduir un 30% els accidents entre el 2002 i el 2023. S'estima que s'han evitat més de 1.600 accidents amb víctimes greus o mortals. Barcelona, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, han presentat el primer estudi que han fet en profunditat sobre l'ús d'aquests radars de punt fix, un estudi que anava a la luz per reduir la sinistralitat, però que també hi posa xifres. Calcula que hi ha una reducció anual de prop d'un terç dels accidents amb ferits i del 20% en aquells accidents amb víctimes mortals o ferits greus. També que pot arribar a reduir els accidents a la meitat quan fa més de 12 anys que aquest radar està situat en el mateix punt. Ho explica Núria Parlon, que és la consellera d'Interior.
Les conclusions clau és que els radars de punt fix es redueixen de manera sostinguda l'accidentalitat. Sostinguda vol dir fins a aquest 50% que us comento, quan ja se sap que el radar porta doncs, uns anys en un punt fix, redueix la gravetat dels sinistres, afegeix protecció al llarg del temps per canvi de comportament en els conductors, per tant, no és afans recaptatori.
A veure, Sara, i també apuntàvem això de l'efecte cangur. Sembla que aquest estudi el desmentiria, per tant, que aquests radars no provoquen que hi hagi més accidents just abans o just després d'aquests radars. Però explica'ns-ho bé, què és aquest efecte?
Sí, exacte. Han estudiat l'anomenat efecte cangur i bàsicament han comprovat que els accidents no es desplacen a llocs propers als radars. Per tant, no es produeix.
Un altre aspecte important, i que podríeu plantejar-vos, no? És a dir, vale, sí, on tenim el radar no hi ha l'accident, però l'accident es desplaça. No? És a dir, allò de l'efecte cangur. Doncs no es desplaça, és a dir, no hi ha efecte cangur, els accidents no es desplacen a trams propers a on està situat el radar, sinó que és una mesura que és, a més, eficaç des d'aquest punt de vista.
A Catalunya hi ha 131 radars de punt fix i des del Servei Català de Trànsit ja avancen que n'instal·laran més. Estimen que durant aquests 20 anys han evitat més de 1.600 accidents amb ferits, 372 dels quals amb víctimes greus o mortals.
Molt bé, gràcies, Sara Canyete. On preocupa la sinistralitat, un dels punts de Catalunya és l'N420. L'Ajuntament de Gandesa i els veïns del municipi estan farts del pas constant de camions per aquesta nacional. La via travessa la capital comarcal i divideix en dos el municipi. Fa més de 20 anys que el consistori reclama una variant, però no s'ha fet mai. Ara, la demanda ha tornat al debat públic. Gandesa, Jordi Barranca, per què?
Doncs mira, Estel, bàsicament per 3 accidents que hi ha hagut els últims mesos, un dels quals va ser mortal. Des d'aleshores, els veïns se senten insegurs quan caminen per la carretera Avinguda Catalunya, al seu tram urbà.
Jo crec que és una mica essencial ja que es faigui, perquè a més últimament ha vingut 3 atropellaments i crec que s'hauria de fer, però ja hi ha molt tràfic.
Ja fa més de 15 anys, potser que es demani i no es aconseguís res aquí.
S'haurien de desviar perquè els camions molesten, aquí hi ha una concentració de camions i cotxes, sobretot aquí al mig, no?
Com bé dius, construir la variant és una demanda històrica des de principis dels anys 2000 que s'està treballant. Gairebé es va arribar a fer, però el projecte va caducar. Al març del 2023 es va tornar a licitar i des d'aleshores, això sí, no hi ha hagut novetats. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
La variant, per diferents motius, que ho sabrà l'estat espanyol, no es va acabar materialitzant la primer projecte que es va fer al voltant dels anys 2000 i va caducar. Ara s'ha tornat a reivindicar perquè s'executa aquest projecte, s'elabora aquest projecte per executar aquesta variant.
La idea aquí a la Terra Alta seria construir-la un cop passat Corbera d'Ebre fins al final del nucli de Gandesa. Mentre no es fa, l'Ajuntament demana més semàfors, ara només n'hi ha un, i posaven de reguladores i senyals lluminosos per fer reduir la velocitat.
Pràcticament 10 minuts passen ara de la una del migdia. Els principals productors de llet de Girona insisteixen a reclamar una vacunació massiva del bestiar a tot Catalunya i que no es limiti als 50 quilòmetres a l'entorn de les granges on hi ha hagut casos de la dermatosi nodular contagiosa. Fèlix Martín, Fèlix, bon dia. Reconeixen que si hi ha més explotacions afectades i continua el sacrifici massiu, hi haurà menys volum de llet al mercat.
Hola, bon dia, sí. Ara per ara no hi ha una afectació directa en el volum de producció de llet, però si va més i se sacrifica més bestiar, el mercat se'n pot ressentir, explica des de la cooperativa lletera Camp Llong, un dels socis, Pau Bernès.
Si no ens donen vacuna i ens van matant el bestiar, evidentment que afectarà, perquè produirem menys. La llet no passa res, és ben apta pel consum humà, això només afecta els animals, la malaltia aquesta.
Confirmen que no hi ha casos en les granges associades a una altra cooperativa, Llet Nostra, líder a Catalunya, explica el seu president, Jordi Riambau, i destaca que les mesures de prevenció són màximes.
Esperem amb moltes ganes doncs, que vingui una glaçada i mati les mosques, mati els insectes, que és el vector que ho propaga. Estem treballant a tope, desinfecció de tots els vehicles que entren a les granges i desinsectació de totes les granges de masses forçades, sobretot molt més de lo normal. No es mou ni un animal d'una granja, s'eviten totes les entrades de totes les granges.
Precisament uns i altres exposen que els insectes no entenen de mapes i radis de vacunació. Bernès diu que el govern hauria de considerar les granges de vaques i vedells com un conjunt.
D'una granja a l'altra hi ha molt pocs quilòmetres en línia recta. Per tant, una línia imaginària sobre un mapa, sense ser un expert biòleg, veus que la transmissió pot ser molt, molt ràpida, com el foc s'escapi, i és el que ens... el que és. Tenim por avui, que no es havien preparat unes vacunes, i no això s'ha de tractar com una entitat ramadera, tot Girona.
Tot i això, des de la conselleria refusen les vacunacions preventives. Avui mateix han confirmat que ja està a punt de completar-se la vacunació del 75% del bestiar, situat en el primer radi d'actuació al voltant de la primera granja afectada a Castelló d'Empúries. Quan s'arriba a aquest percentatge, el 75%, ja no cal matar tots els animals d'una explotació i es pot actuar només amb els animals malalts.
I ara la constatació del que molts ja sabien, però que avui podem posar-hi xifres i calendari. És referent als ajuts per la instal·lació de plaques solars a Catalunya, que triguen molt a arribar. Uns 2 anys i mig de mitjana és el que han hagut d'esperar aquells que van demanar una subvenció entre el 2022 i el 2023, ens ho explica en Miquel Muñoz.
En 2 anys, l'Institut Català d'Energia, encarregat de tramitar els ajuts, va rebre més de 75.000 peticions, de les quals només una de cada 5 ha rebut els diners, segons dades de l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta allau de sol·licituds va obligar l'ICAEN a contractar més personal i una empresa externa el mes de març per agilitzar-ne la resolució. En molts casos, no són només els clients els que esperen, també ho fan les empreses del sector. Ho explica a 3Cat Info el director general de la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, Raül Rodríguez.
Les empreses instal·ladores, moltes d'elles, doncs el que van fer va ser ajudar a totes aquestes famílies a tramitar totes aquestes subvencions, fins i tot invertint en estructura simplement per poder fer tota la burocràcia doncs, que aquests tràmits suportaven. I la situació és que a dia d'avui moltes d'aquestes famílies estan preguntant per l'execució d'aquests fons i no arriba.
La majoria dels qui aspiren a rebre una subvenció són particulars que demanen de mitjana uns 4.500 euros per posar plaques solars d'autoconsum a casa seva. Els instal·ladors també lamenten que des que es van acabar els fons europeus no hi ha prou ajudes a l'energia solar i que això va en contra de l'avenç de les renovables i els objectius de desenvolupament sostenible.
Ara mateix, amb el ritme que nosaltres portem d'instal·lació, doncs no arribarem a assolir els objectius ja ni de cara al 2030.
No es podran finançar, almenys de moment, tots els projectes a Catalunya. Les 75.000 sol·licituds sumen uns 400 milions d'euros, molt per sobre dels 208 que hi ha pressupostats.
I atenció, perquè avui ha entrat en funcionament un servei que pot ser molt útil en situacions en què fallen les comunicacions. És un telèfon exclusiu per als ajuntaments per rebre informació de les operadores de telecomunicacions en els casos d'incidències massives. Feia temps que ho demanaven molts alcaldes de municipis on sovint hi ha aquests problemes de connexió. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Aquest telèfon funcionarà cada dia des de les 7 del matí fins a la mitjanit i quan hi hagi algun problema amb la telefonia mòbil i les connexions a internet, els alcaldes alcaldes podran trucar-hi i saber-ne el motiu, l'abast i quina previsió hi ha per establir el servei. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
L'alcalde podrà trucar, gestionar i tenir informació sobre aquesta incidència, la podrà, per tant, traslladar a la ciutadania a nivell de quina és la situació, a nivell de quin és el nivell de recuperació, inclús l'estimació de recuperació en cada moment.
Tenir aquest canal s'havia demanat sobretot des del Pirineu, on moltes poblacions de l'Alt Urgell, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça es van quedar dies sense servei de telefonia i internet durant les últimes festes de Nadal. També hi ha localitats del Ripollès i Calaf a l'Anoia, amb problemes de connexió molt sovint. Mentrestant, el govern continua desplegant la xarxa de fibra òptica de titularitat pública per dotar d'un punt d'accés tots els municipis catalans a aquesta legislatura. Aquest any es preveu superar els 8.000 quilòmetres de xarxa pública i arribar als 739 municipis connectats.
Gràcies, Joan.
Bon dia.
I milers d'euros de pèrdues en electrodomèstics fets malbé a Sant Quirze Safaja, això és el Moianès. En aquest cas, per una pujada de tensió. Mig centenar de veïns, comerços i equipaments públics van tenir problemes. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell.
Hola, bon dia, Cel. Doncs sí. Mireu, els fets van passar el 2 d'octubre, però no s'ha sabut fins ara, que és quan el consistori està intentant recopilar tota la informació, que està costant, perquè hi ha moltes segones residències. Uns operaris estaven canviant un transformador del poble, una actuació ja programada, i al tornar a connectar-se a la xarxa van donar més tensió del que tocava, en lloc de 230 volts, 400. L'alcalde Carles Lupiáñez té molt clar que ha estat un error humà, uns fets que la mateixa Endesa ha reconegut.
Van venir els mateixos que van fer la intervenció, van tornar a posar-ho com havia de ser, vull dir, és un error humà.
Gairebé un 10% de la població ha tingut problemes com aquests.
Tenim gent que té aerotèrmies afectades, calderes, televisors, frigorífics, quadros d'entrada de mandos, plaques fotovoltaiques, bueno, de tot tipus. És que pràcticament tot el que estava endollat, tot, es va cremar.
A la Font de Safaja, per exemple, els danys superen el miler d'euros. Va afectar des de la rentadora industrial a la caldera, explicava Joan Valldaura, el propietari.
Per sort, tinc aquest generador i m'ha ajudat. Bueno, les ratos que no tenia hi havia llum, doncs gràcies a això vaig poder treballar. Jo tinc un restaurant i doncs, necessito el corrent, bueno, com més que ningú, no? Diguem-ho, bueno, com tothom, vaja, per tot. I després tot l'altre que se'm va espatllar també, que em va fer anar malament la caldera, que va aigua calenta.
Endesa lamenta els fets i recorda els afectats que tenen tot el dret a reclamar a través de la seva asseguradora els danys que els hi corresponguin.
Molt bé, gràcies, Nati. És un quart i dos minuts a dues. El segon jutjat de violència contra la dona de Lleida entrarà en funcionament a partir de l'1 de gener. Es tracta d'un dels 7 nous jutjats que es crearan en aquesta demarcació d'aquí al 2027. Avui el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha visitat els jutjats de Lleida, on s'han remodelat espais que han comportat una inversió d'€1.900.000. Lleida, però Joan Álvarez, quina és la previsió per la creació de nous òrgans judicials aquí a Lleida?
Doncs, a banda del que deies, el segon de violència contra la dona, l'any que ve es crearà una nova unitat de primera instància i el jutjat 3 de Cervera. I ja l'any 2027, el número 3 del social, dos més de primera instància i un d'instrucció. En total seran 7 del total de 69 que es crearan a Catalunya. El president de l'Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, es mostra satisfet.
7 és quasi, bueno, més d'un 10%, quan en realitat la població que representem és un 5%, no? Però també s'ha de dir que aquí portàvem des de l'any 18 que no s'havia creat cap unitat judicial, i l'anterior de l'any 2010.
D'altra banda, el govern ha invertit 1,9 milions d'euros en remodelar diversos espais dels jutjats de Lleida, com les noves dependències per als membres del jurat popular o la nova sala d'espera de testimonis protegits. El conseller Espadaler ha dit que hi ha assignatures pendents, com la digitalització, sobretot de l'àmbit penal.
Perquè ens hem proposat molt seriosament, doncs, que tot el penal pugui fer el trànsit també cap al paper zero, que ja tenen altres àmbits judicials.
En total s'han adequat 25 espais i 1.500 metres quadrats.
Un parell de notícies més de l'àmbit judicial. D'una banda, que l'Audiència de Girona ha condemnat a 22 anys de presó l'home acusat de matar-ne un altre i deixar-lo en un voral de la carretera a Cabanelles. Això va passar l'any 2021. Al banc dels acusats s'hi van asseure dos investigats, però un va quedar absolt perquè el jurat popular va considerar que no hi havia proves que demostressin que havia participat en els fets. Clara Jordan.
La sentència recull el veredicte del jurat popular, que considera l'acusat
suposat culpable d'assassinat perquè la víctima no es va poder defensar i li va fer patir una agonia innecessària, a banda de tractar-lo amb total menyspreu perquè el va deixar abandonat en un voral. Del segon acusat, el tribunal respecta el criteri del jurat d'absoldre'l perquè, durant el judici, va quedar demostrat que els dos testimonis que l'implicaven en el cas no tenien cap credibilitat. Justament, l'audiència ordena que s'investigui aquests dos testimonis per saber si van mentir durant la vista oral.
I han desarticulat dos grups criminals a Reus, al Baix Camp, especialitzats en estafes bancàries. Els Mossos han detingut 5 persones que haurien estafat per un valor de més de 50.000 euros. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin era el sistema que feien servir per estafar la gent?
D'entrada expliquem que els dos grups no tenien relació entre si, però sí que s'havien especialitzat un en les estafes bancàries mitjançant la suplantació d'identitat del banc de les víctimes i l'altre robant les targetes, fent compres i traient diners dels caixers. De la primera banda criminal s'han detingut 3 persones que haurien estafat més de 40.000 euros a clients a qui enredaven fent trucades de telèfon fraudulentes advertint-los que havien detectat moviments de diners sospitosos al compte. Els demanaven que transferissin tots aquests diners que tenien a un fals compte, que en teoria era segur, però que en realitat era dels estafadors. Hi ha 25 víctimes identificades a tot l'estat de moment. Al cap de la trama ja tenia antecedents per fets semblants. El segon grup, desarticulat, estava integrat per 2 persones que robaven les carteres a les víctimes, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona de Girona. Després treien diners o bé feien compres amb aquestes targetes robades. En total haurien sostret més de 13.000 euros. Els Mossos mantenen les dues investigacions obertes perquè hi podria haver encara més criminals implicats.
Entesos. Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Tema que també us hem anat explicant aquí al Catalunya al dia. Des d'aquest matí, la línia express per autopista dels autobusos que connecten Mataró i Barcelona té 5 sortides més, en hora punta, des de la capital del Maresme. Alguns usuaris han notat la millora. Us explicàvem aquí que a les primeres hores, sobretot, a les hores punta, hi havia moltíssima gent que quedava o a terra o havia d'anar dreta tot el viatge, però és que els de primera hora d'avui continuen anant drets i arriben encara tard a la feina, segons han denunciat. Per tant, anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat, doncs?
Bé, pels que agafen el bus a partir de 6:45, o com a mínim millor, perquè el reforç més important és a partir d'aquesta hora. Malament, pels usuaris del primer que surt del centre de Mataró, com la Montse.
El drama d'agafar l'autobús de les 6:05 continua. A les 6:05 no ha passat, hi havia una cua amb moltíssima gent. Ha arribat un autobús molt més petit de lo normal, que ens ha pujat. Hem sortit d'allà a les 6:15, tot el passadís ple, anàvem per l'autopista, evidentment, a poc, això ens fa arribar tard a Barcelona, ens fa perdre els enllaços.
A l'última parada, l'Ester fa mesos que no va asseguda. Avui sí, però ha arribat tard a treballar.
El primer que sortia de la plaça de les Treses ha arribat a l'última parada amb 15 minuts de retard. De fet, ja s'ha enllaçat amb el següent que venia. El primer autobús ja no ha ni parat i hem hagut de pujar directament al segon. Malgrat que hagin pogut seure, hem arribat tard a la feina.
Els usuaris creuen que la solució seria oferir més places a les 6, que és quan es concentra més gent a les dues línies. La Susana agafa el 2, que surt del barri de Cirera.
A les 6 del matí, tens que anar d'aquesta manera, la gent sobre teu. No sé, tanta gent a les 6:30, si la cua és a les 6, si jo estic a la parada a les 5:30 del matí per anar a peu.
El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, diu que la prioritat és el viatger.
Que no hi hagi ningú a les parades, que durant una hora han passat 10 autobusos i no han pogut pujar. Doncs això no pot passar. És el primer objectiu. El segon és eliminar la gent que va dreta en aquests recorreguts, diguem, d'alta velocitat, que són les autopistes.
I és que, paradoxalment, es demana als viatgers d'autocars que es coordinin el cinturó i, en canvi, en aquests trajectes hi ha gent dreta fins a tocar del vidre del conductor. Un perill.
Doncs molt bé, gràcies, Marta Vallès, des de Mataró. I el Departament de Territori ha aprovat finalment les 3 parades addicionals que havien reclamat els veïns de l'Alta Ribagorça per al nou autobús que uneix Tremp i el Pont de Suert. La decisió arriba després d'un mes de queixes i d'una recollida de signatures impulsada per nuclis com Malpàs, Adons i Corroncui, que havien quedat fora del recorregut. Les noves parades estaran operatives d'aquí a uns 10 dies, aproximadament. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira, bon dia. Repassem la història de tot plegat i, sobretot, com quedarà a partir d'ara.
Hola, Estel, bon dia. Doncs el nou servei d'autobús es va posar en marxa el passat 12 de setembre. Aquesta línia fa un trajecte de 50 quilòmetres en una hora i quart per l'N260. Amb quatre expedicions diàries havia estat molt ben rebut inicialment perquè s'aconseguia així una reivindicació històrica. Permetia connectar millor dues comarques veïnes, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, en especial els seus serveis sanitaris i educatius. És a dir, sobretot l'agafen aquest bus estudiants, professors, gent que va al metge, etc. Però l'exclusió dels pobles petits, dels nuclis, va generar malestar i mobilitzacions, ja que els veïns denunciaven que el bus passava a pocs metres de les cruïlles d'accés, però sense aturar-s'hi. Ara, gràcies a un acord entre la Generalitat i el Ministeri de Transports, titular de la via, la situació es revertirà. Susi López, directora general de Transports i Mobilitat.
Hi ha hagut alguns municipis que ens han demanat poder fer parada a la carretera. Són els municipis de Malpàs, Adons i Corroncui, que demanen que en els encreuaments de les seves carreteres amb la carretera 260 hi hagués una parada nova, de forma que també puguin utilitzar l'autobús ells. Una vegada feta la consulta al titular de la carretera, tenim un informe favorable i, per tant, calculem que en uns 10 dies podrem habilitar les noves parades.
Des del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça celebren la decisió i destaquen que és el fruit de la cooperació entre administracions i del paper actiu dels veïns. Sentim el seu president, Albert Palacins.
O sigui, per part nostra, encantats. Quan ens van traslladar els veïns i veïnes aquesta necessitat de poder disposar d'aquestes altres parades, doncs ho vam rebre amb bons ulls i per poder traslladar, i la veritat és que satisfets per poder atendre aquestes peticions i per poder donar servei a veïns i veïnes que viuen en aquests pobles que estan propers amb aquestes noves parades.
Els nous punts d'aturada s'ubicaran a les cruïlles de Malpàs, a Dons i Corroncui a l'N260 i milloraran la connexió de desenes de veïns amb el Pont de Suert i Tremp.
Doncs va més coses, 3 minuts i mig i 2:15. Les treballadores de les escoles bressol municipals de Barcelona anuncien que faran vaga si l'Ajuntament no reverteix la sobrecàrrega física, psicològica i emocional que denuncien que pateixen. Demanen al consistori que tingui en compte les seves reivindicacions de cara a la redacció del nou conveni. Marc Camps, bon dia.
Hola, bon dia. La delegada de la CGT a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, Georgina Rius, ha advertit que la conciliació, la salut laboral, la creació de places estructurals i les millores per a les substitutes són línies vermelles. Afirma que aniran a la vaga si l'Ajuntament no s'hi compromet.
Volem deixar clar que en cap cas acceptarem unes millores a canvi de res. I si les nostres reivindicacions no són tingudes en compte, el col·lectiu de les escoles bressol anirà a la vaga. Tant de bo no ens calgui sortir al carrer i que l'Ajuntament comenci a escoltar el col·lectiu.
Zaida, una treballadora de Bressol Barcelona en Lluita, assegura que no poden oferir un servei de qualitat per la sobrecàrrega d'alumnes.
Volem reconeixement real, una retribució justa i condicions dignes. A més, tenim les ràtios més altes d'Europa i això té conseqüències. No poder atendre com cal els infants i ens sobrecarreguem física, psicològica i emocionalment.
La negociació del nou conveni que regula les condicions laborals per als pròxims 4 anys començarà el 30 d'octubre.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, rep aquesta tarda a Waterloo una representació dels alcaldes del seu partit que li volen reclamar un rumb polític clar per aturar el creixement d'Aliança Catalana als seus municipis. Tot plegat quan falta poc més d'un any i mig per les eleccions locals. Jordi Corbalán.
Els 6 alcaldes que es trobaran amb Puigdemont i també amb el secretari general del partit, Jordi Turull, formen part de l'anomenat Espai Municipalista de Junts, que encapçala el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. També hi seran els alcaldes de Vic, Albert Castells, Cabrera de Mar, Òscar Fernández, Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra, Font-rubí, Xavier Lluc i l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueres. Entre el món local de Junts, sobretot a la Catalunya central, les comarques gironines i el Maresme, augmenta la preocupació pel creixement de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Per això creuen que Junts ha d'assumir un discurs nítid sobre la immigració i donar resposta a qüestions com els empadronaments, el finançament dels serveis públics, les ocupacions o la multireincidència. En definitiva, un full de ruta i accions concretes per poder confrontar el seu programa a les municipals del 2027. Des dels comuns, la portaveu al Congrés, Aina Vidal, creu que els alcaldes de Junts s'equivoquen mirant de reull l'extrema dreta.
Aquest virus no es combat abraçant-lo i fent-lo més fort. Junts per Catalunya està avançant els seus dies de demolició cada vegada que abraça a l'extrema dreta d'Aliança per Catalunya. S'equivoquen els alcaldes de Junts quan demanen apropar-se cap a posicions més extremes.
El món local de Junts també demana replantejar l'actual estratègia d'oposició al Parlament i, si cal, poder arribar a acords a banda i banda de l'hemicicle, és a dir, obrir-se a pactar amb el PSC o fins i tot coincidir en votacions amb Sílvia Oriols, trencant l'anomenat cordó democràtic. Són demandes que un grup d'alcaldes ja van fer arribar fa poc al secretari general de Junts, Jordi Turull. Avui, alguns d'aquests alcaldes i d'altres elevaran la reflexió a Carles Puigdemont, que ahir ja va advertir del risc de deixar-se endur per les modes i els projectes a curt termini d'alguns partits.
I a la ciutat de Girona, uns 250 propietaris estan cridats a partir d'avui a votar si volen canviar el nom de la plaça on viuen. Porta el nom de plaça Poeta Marquina, és un escriptor vinculat al franquisme, i la proposta de l'Ajuntament és plaça del Carril, és un nom que ja va tenir el segle XIX amb motiu de l'arribada del ferrocarril a la ciutat. Anem, doncs, cap a Girona, Núria Peraire. Què voten els veïns?
Hola, bon dia. Doncs ens hem trobat opinions diverses. Recordem que només poden votar els propietaris d'habitatges o locals d'aquesta plaça de Girona, que es troba tocada a l'estació i que, de fet, popularment es coneix també com la plaça del Bernúria, que hi ha al mig. La votació es fa per internet fins divendres i els veïns ens han dit això.
Jo em decanto més per el sí, que li canvin el nom, però de totes maneres ja puc avançar-te que per l'opinió que tinc dels veïns que no es canviarà el nom.
El propietario ya lo dijo, nos pasó la noticia un día por el grupo de WhatsApp, le dijimos jolín, entonces por nosotras que lo dejen como antes.
La meva filla viu aquí a la plaça, la meva filla diu que canvi. Portarà un enrenou administratiu de tot, perquè s'haurà de canviar escritures, s'haurà de canviar el rebuig de contribució.
Segons el regidor d'Àrea Urbana, Sergi Font, no cal fer cap canvi d'adreça en documents oficials o rebuts perquè els noms conviuran.
Cap propietari ha de canviar res de cap dels seus documents ni papers, perquè d'entrada, lògicament, conviuran els dos noms. Sense un termini de limitació d'anys futurs, hi haurà aquesta convivència dels dos noms.
El resultat del procés participatiu no és vinculant. Es portarà, això sí, a la Comissió del Nomenclàtor de Girona, que és qui ha de prendre la decisió final.
I l'Ajuntament de Reus al Baix Camp canvia el sistema per calcular la taxa d'escombraries que ara penalitza els habitatges de més de 120 metres quadrats. Totes les taxes augmenten una mitjana del 2,5%, mentre que els impostos, com els de béns immobles o els de vehicles, es congelen.
Sí, segons el regidor d'Hisenda, Manel Muñoz, l'escalada de preus en funció dels metres quadrats permetrà fer una taxa d'escombraries progressiva i més justa i suposarà un estalvi per als habitatges més petits.
Aplicar aquests criteris de proporcionalitat i progressivitat. Buscar, doncs, un preu per metre quadrat que sigui molt més equilibrat, que no acabi sent molt alt en els trams baixos i molt baix en els trams posteriors, que d'aquesta mesura en surtin beneficiats el 75% dels habitatges de Reus, que veuran com es redueix el seu rebut de la brossa.
La taxa de l'aigua també tindrà augments del 5% per als trams de consum més alts. La proposta del govern municipal de Reus també inclou millores per a les bonificacions en la construcció d'habitatge de protecció oficial i incentius per atreure inversions al Tecnoparc.
Catalunya al dia.
I quan passen 3 minuts de 2:15, repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs mira, avui molta actualitat ara aquestes notícies més vistes del 3Cat Info. Per exemple, aquesta avaria que hi ha hagut a Amazon, mm-hmm. no? Aquest sistema, diguem, de les aplicacions que abasteixen des d'Amazon, per exemple, aplicacions com Alexa, algunes de molt conegudes com Fortnite, per exemple, Canva, Duolingo, doncs han quedat fora de servei aquest matí a partir d'una incidència massiva a Amazon Web Services. Sembla que el servei ja s'està recuperant. Més qüestions d'actualitat avui també, que estan molt comentades i molt vistes al web i a l'app de 3Cat Info, doncs el canvi d'hora, aquesta proposta que farà Espanya formalment doncs, per canviar el canvi d'hora. No sé si et quedaries amb l'horari d'estiu o amb el d'hivern.
Clar, no, jo em quedaria amb el d'estiu, com crec que la majoria, però jo quan també, et diuen sí. que llavors a les 9 del matí encara seria fosc...
Aquest dius, és el problema, no? Exacte. Però jo crec que ens acabaríem acostumant, però sí, és realment... I escolta'm, i robatori del Louvre, també.
Home, entenc que, és una notícia que seguim del mes, gairebé,
aquestes
no?
Aquestes últimes hores, sí, doncs també una notícia avui molt, molt comentada i molt llegida a la web i l'app del 3Cat Info. Sobre comarques, la notícia que apareix també entre aquestes primeres vistes és l'aparició d'aquesta balena d'uns 10 metres en una platja entre Begur i Pals.
És bastant espectacular. No t'ho vulguis trobar, nedant.
Tot apunta que... No, nedant segur que no. Tot apunta que va ser com un accident que va tenir una topada i ha aparegut el cadàver. Podreu veure el vídeo també i la foto en aquesta informació del 3Cat Info.
Acostuma a passar que no és mai per voluntat pròpia, pobrets. I fa un any, quina notícia era de les més llegides?
Doncs mira, fa un any just, Olost vota sortir del Lluçanès i tornar a Osona.
Recordo.
En aquell moment es feia aquest referèndum. El 52% es va decantar per sortir del Lluçanès, només 48 vots de diferència, però la Nàtia d'ell aquell dia ja ens deia que la sortida no seria ràpida, com a mínim fins al 2027, quan es constitueix el Consell Comarcal. Avui ho hem corroborat. Olost continua sent comarca del Lluçanès i de moment no hi ha cap canvi, per tant, a l'espera de la constitució d'aquest Consell Comarcal del Lluçanès.
3 anys, per tant, d'entre que van votar i que potser es podrà fer efectiva aquesta mesura de canviar de comarca. Molt bé, gràcies, Marc. Bon dia.
Adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs va, seguim. Són 2:45. La multinacional danesa Normal, dedicada a la distribució de productes de cosmètica i higiene personal, obrirà un centre logístic al Pla de Santa Maria, a la comarca de l'Alt Camp. Això suposarà una inversió de 20 milions d'euros. El nou espai podria generar uns 300 llocs de treball. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
I és el primer centre logístic que aquesta companyia obre a l'Estat, oi?
Sí, i d'aquesta manera vol reforçar la distribució dels seus productes a Espanya, Portugal i al sud de França. Segons informa el Departament d'Empresa, l'espai situat al Pla de Santa Maria tindrà uns 40.000 metres quadrats i, a més d'oficines, també s'habilitaran espais d'emmagatzematge en fred per productes sensibles a la temperatura. El propi departament ha informat que l'elecció d'aquest espai respon a les bones connexions i proximitat amb el sud de França, així com a la capacitat d'incorporar talent qualificat. De fet, asseguren que el nou centre serà el principal hub logístic de la companyia pel sud d'Europa i consolida el Camp de Tarragona com a ubicació estratègica en aquest àmbit. El conseller d'Empresa, per la seva banda, Miquel Samper, també destaca l'atractiu que té Catalunya per la seva situació geogràfica, el talent i les infraestructures per a multinacionals que volen operar al sud d'Europa. Per la seva banda, des de la pròpia empresa, es destaca que anuncia despertat interès de possibles treballadors.
Molt bé, doncs, Clara, gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Balaguer recuperarà el jaciment que va originar aquesta ciutat. Data del segle VIII, però es va abandonar al segle XII i és el més important que es conserva a Catalunya d'aquesta època andalusí, tot i que està molt poc excavat fins ara. Lleida, Julià Albacar, el projecte s'anomena El Renaixement del Pla del Matà.
Bon dia, Estel. Exacte. Serà un renaixement perquè el pla que han presentat conjuntament el govern i la paeria de Balaguer preveu construir també un centre d'interpretació per ajudar a difondre la importància de les restes del Pla del Matà. Per situar-nos, el jaciment ocupa unes 27 hectàrees, és a dir, com 38 camps de futbol, i sorgeix a partir de l'entrada dels musulmans a la península Ibèrica. L'assentament va acabar convertint-se en un dels barris de Balagí, la ciutat que avui en dia és Balaguer, i tot i la seva importància se n'ha excavat només una petita part. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa que amb la intervenció que s'hi farà ara es podrà explicar millor el passat musulmà de Catalunya.
Estimar Catalunya no vol dir negar-li el passat musulmà, sinó reconèixer-lo, comprendre i investigar aquest passat com una peça fonamental del que nosaltres som avui com a país.
El pla compta amb una inversió de 6 milions d'euros i s'executarà en 3 anys. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, explica que el projecte servirà per reivindicar la importància històrica de Balaguer.
Parlem d'una antiga ciutat andalusina de 27 hectàrees que situarà a Balaguer al mapa dels grans relats arqueològics de Catalunya i del Mediterrani Occidental.
I, Júlia, exactament què s'hi farà en aquest jaciment ara?
Doncs la previsió és fer un estudi amb un georadar, sobretot per poder delimitar la zona urbana, és a dir, els carrers i totes les estructures que es puguin conservar des de mesquites al mercat. Què s'espera trobar? Ho explica la directora del Museu de la Noguera, Carme Alós.
Tenim les restes de la mesquita major, però és molt probable que hi hagi altres petites mesquites, que hi pugui haver altres tipus d'edifici públic, que hi pugui haver places, Tot això, de moment, no ho tenim localitzat.
També s'estudiarà i es restaurarà la muralla d'època andalusina que envolta la població i de la qual ara es conserven només 700 metres. Com ja han dit, el pla preveu accions per potenciar la difusió sobre la importància del jaciment, com la construcció d'un centre d'interpretació o millorar els accessos.
Doncs quan fa tot just una setmana que la borrasca Alice va arrasar part de les Terres de l'Ebre, la delegació del govern espanyol a Catalunya està tramitant ja que el Montsià sigui declarada com a zona catastròfica arran d'aquests danys provocats per l'Alice. Ara tot just fa... S'estan pagant aquestes ajudes de la Dana que va afectar les Terres de l'Ebre de l'any passat. S'estan pagant ara, un any després. En posta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estela, bon dia.
Hi ha previst algun projecte per repensar infraestructures crítiques com van ser la Nacional 340 o la P7?
A veure, anem a pams. Com bé dius, ja s'estan fent els tràmits perquè el govern espanyol declari els municipis afectats com a zona catastròfica. En relació a les infraestructures, bàsicament s'estudiarà en quins punts es poden fer actuacions estructurals que, sobretot, estaran relacionades amb les canalitzacions i el drenatge. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
Però sí que hem d'intentar fer tots aquells elements d'inversió a l'AP7 i a la Nacional 340 en aquells punts que tenim perfectament identificats com a inundables per tal d'actuar sobre ells i, per tant, fer l'obra pertinent. Que també dic que quan cauen 300 litres per metre quadrat en 12 hores, poques infraestructures aconsegueixen aguantar.
Com bé dius, ara tots els ajuntaments estan rebent els diners de les ajudes per la Dana de l'any passat. Són 2,2 milions d'euros a totes les Terres de l'Ebre, 800.000 dels quals aquí a la comarca del Montsià. Respecte a si es poden accelerar aquests tràmits, s'ha fet una crida a que altres administracions, com podria ser la Diputació, complementin les ajudes que es donin.
Efectivament, els ajuntaments no hi poden aguantar tot el pes. Un 50% del cost d'aquesta despesa és molt important. Jo crec i confio en ajudes d'altres administracions que puguin complementar aquest 50% per arribar fins a un percentatge molt més elevat que faci que els pressupostos municipals es puguin quadrar. El pla d'obra és de 27 mesos.
Tot plegat mentre es busquen solucions estructurals. Per cert, avui dilluns, l'única escola que continuava tancada, l'Horta Vella de la Ràpita, i vam ser divendres, finalment ha pogut reobrir.
Doncs bones notícies, per tant. Des de les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
Parlem ara de l'Institut de la Màcula de Barcelona, que és l'únic centre de tot l'Estat i un dels pocs d'Europa que administra amb caràcter excepcional el primer tractament per frenar la degeneració macular associada a l'edat. És una malaltia ocular molt prevalent a partir dels 50 anys que pot provocar ceguera total. Ja hi ha dos fàrmacs d'aquest tipus aprovats als Estats Units, però encara no estan autoritzats aquí a Europa. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'Institut de la Màcula l'aplica amb una autorització especial del Ministeri de Sanitat i només en casos d'alt risc de ceguera. El director del centre, Jordi Munés, ha confirmat a 3Cat Info que els resultats són molt bons.
Les autoritats europees no han volgut aprovar aquests fàrmacs perquè varen considerar que el resultat global dels assaigs no justificava els riscos, i a l'Institut de la Màcula sí l'estem fent, amb pacients escollits, amb formes molt greus, a través d'un procés complicat d'autoritzacions especials amb el Ministeri, i sí estem apreciant que sí frenem la malaltia de forma significativa en aquests casos greus.
És un tractament basat en injeccions i actua sobre la forta inflamació vinculada a la malaltia, principal causa de la ceguera.
Els inhibidors del complement amb injeccions intravítries per la demanda atròfica actuen modulant una sobreinflamació a la retina que per defectes genètics pateixen aquests malalts i que causen la mort progressiva de les zones de la retina i, conseqüentment, ceguesa. És una malaltia molt heterogènia, molt complicada, que ha fet fracassar molts intents previs.
Actualment afecta uns 200 milions de persones a tot el món, 25 milions en fase avançada, i a Europa se'n diagnostiquen uns 400.000 casos nous cada any.
I aquest estiu s'han fet 55 rescats de fauna marina a la costa catalana, que és més del doble respecte al mateix període de l'any anterior. Segons un comunicat de la Conselleria de Territori, la Fundació CRAM ha atès sobretot tortugues marines mar.
Sí, aquesta fundació encarregada dels rescats de fauna marina ha recuperat 14 tortugues i n'ha trobat 16 més de mortes al llarg del litoral català. La majoria d'exemplars vius els han ingressat a causa de la contaminació marina, després de quedar-se atrapats en xarxes il·legals o a la deriva. D'altra banda, el CRAM ha assistit 13 cetacis, també el doble que l'estiu passat, i ha aconseguit salvar 5 dofins. En el que portem d'any ja s'han atès més de 240 exemplars de fauna marina, una xifra considerable, tenint en compte que l'any passat es van rescatar un total de 105 animals.
I a mig minut per arribar a 3:15, ens fem ressò d'una investigació feta per l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, que demostra que l'aigua de mar pot substituir la sal comuna en l'alimentació. Per una banda, es pot reduir a la meitat la quantitat de sal refinada i, per una altra, millora les qualitats nutricionals i manté el mateix gust en sofregits, en brous, en pasta i en pa, fins i tot. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta recerca. Pere Joan Álvarez, l'estudi s'ha aplicat en diversos aliments?
Com, per exemple, en sofregits de tomàquet, on s'ha comprovat que s'obtenen tonalitats més vives. En la cocció de pasta s'aconsegueix una millor textura. També millora la pigmentació dels vegetals, com en el cas del bròquil. En posa alguns exemples més al tècnic d'innovació del programa de postcollita de l'IRTA, Jordi Ortiz.
En el cas de que tu estàs cuinant un sofregit i li vols fer que un menor contingut en sal, el que fem nosaltres és afegir-la en format d'aigua. Pots fer que aquesta aigua evapori i pots tindre les concentracions minerals, a més de la sal afegida. Té més de salses, d'aigua salada. El que fa és, també, moltes vegades t'embolcalla la boca. Aleshores, te dona una percepció organolèptica molt més amb potència de sabor que no pas, per exemple, si tu hi fiques sal directament al producte.
I no només això, a més, l'aigua de mar permet reduir el contingut de sodi i aportar minerals essencials de manera natural i així contribuir a una alimentació més equilibrada. Ingrid Aguiló, investigadora de l'IRTA.
L'aigua de mar sí que és veritat que té un perfil mineral interessant, no? Perquè a part del sodi, pues, té altres minerals, el calci, el magnesi, i clar, estàs reduint, no?, les aplicacions amb sal refinada i estàs substituint per aquesta aigua de mar, que el que fas és reduir la sal comuna, la sal refinada, en aquestes elaboracions, amb la qual cosa redueixes el nivell de sodi.
És evident, això sí, que l'aigua de mar que comercialitza una empresa de Girona passa prèviament un procés de microfiltració i esterilització. La recerca, que s'ha prolongat durant un any, s'ha fet a la seu de l'IRTA, al Fruit Centre del Parc Agrobiotec de Lleida.
I ha començat a Manresa la construcció de l'edifici del coneixement. És un nou equipament davant de l'Hospital Sant Joan de Déu destinat a la docència i la recerca en ciències de la salut que ha d'estar llest d'aquí a un any. Amb una inversió de 7 milions d'euros, el projecte vol contribuir a atraure i retenir talent al territori. Hi participen la Fundació Altaia, la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya i la Fundació Universitària del Bages, també. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell.
Doncs mireu, l'edifici del coneixement s'ubicarà en un solar cedit per l'Ajuntament, entre el convent de Santa Clara i un altre bloc d'habitatges, just davant de l'hospital, com dèiem, per crear el màxim de sinergies entre estudiants i professionals en ciències de salut. Manel Jovells, director general de la Fundació Altai, explica la importància del projecte.
Aquest edifici ha de permetre que la nostra aposta per ser referents en assistència, docència i recerca sigui una realitat. Millorarem els espais, els ampliarem i farem un espai de trobada en el qual els professionals de la salut, els acadèmics, els recercaires, els estudiants tinguin un espai on compartir coneixement, on generar coneixement.
A la planta inferior hi anirà la unitat docent territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UBIC, que ara estan uns espais provisionals de Sant Joan de Déu, que han quedat petits. A la planta superior es dedicarà a la investigació. Hi haurà des de laboratoris de recerca clínica espais de simulació per a l'entrenament i formació de professionals vinculats al sector de la salut i social.
Avui han començat més obres per cobrir la ronda de dalt de Barcelona a l'altura de Vallcarca. Complicaran el trànsit encara més a la banda mar del passeig de la Vall d'Hebron fins a la primavera, Joan.
L'afectació principal serà la reducció de carrils al lateral mar del passeig de la Vall d'Hebron, entre les avingudes Vallcarca i Jordà. Fins al març només en quedarà un. També es talla la rotonda de la confluència del passeig amb el carrer Arenys i això impedirà fer el canvi de sentit en aquest punt. Es reubiquen les parades dels autobusos 19, 119 i H2 i s'ha canviat el sentit del carrer Plutó per facilitar els itineraris cap al barri de la Teixonera. Els treballs són per fer les sortides d'emergència de la banda mar, de la cobertura de la Ronda de Dalt. El conjunt d'obres en aquest punt de Barcelona està previst que s'acabi al maig del 2027.
I el funicular de Montjuïc de Barcelona no funciona des d'avui i estarà aturat durant 5 mesos.
Sí, és perquè s'han de fer les obres al col·lector del carrer Vila Vilà per millorar el drenatge de la zona. Aquests treballs afecten les seves instal·lacions perquè s'ha de col·locar un tub que implica la demolició d'un tram del passadís del funicular. Hi ha un bus llançadora des de l'avinguda Paral·lel fins a la base del telefèric de Montjuïc, a l'avinguda Miramar, al costat de les piscines municipals de Montjuïc. El funicular el fan servir 3.000 persones cada dia.
I ara marxem cap a Badalona. Perquè ha tingut una accidentada estrena aquest cap de setmana de les noves rampes mecàniques del carrer Cuba, al barri de Sant Cris de Badalona, que salven un desnivell important. Poques hores després de la cerimònia inaugural i d'entrar en funcionament, les rampes ja registraven la seva primera aturada, la seva primera avaria. David Àngela, per què? Què va passar?
Hola, bon dia. Doncs poc després que l'alcalde Xavier García Albiol les inaugurés, dissabte, amb un acte festiu, segons un grup de veïnes que esmorzaven a primera hora davant del mecanisme, una colla de nens d'uns 5 anys, jugant-hi, van manipular el sistema de seguretat i van bloquejar el mecanisme mentre les seves mares no se'n feien el càrrec.
Se pone la madre a tomar café y los niños sueltos, 4 o 5 niños, y los niños con 4 o 5 años, pues como es normal, pues le dieron al botón, se quedó así. Están a su aire, los niños están a su aire y le tocó al botón.
Segons fonts municipals, en menys d'una hora, des que van rebre l'avís, un tècnic es va desplaçar i va resoldre aquesta incidència. Aquests dos trams de rampes mecàniques deixen de funcionar de nit, entre les 11 i les 7 del matí.
I ara parlem de l'escriptor Manuel de Pedrolo, perquè s'han restaurat dos llibres dels 16 que expliquen la història de la seva família. S'han incorporat al fons documental que hi ha al castell de Concabella, a la Segarra, i ara s'estan digitalitzant. Tornem a Lleida, Noelia Casellas. Els llibres ajuden a conèixer més els avantpassats de Pedrolo i la història social i econòmica d'aquell moment.
Bon dia, Estel. Sí, en concret estem parlant del llibre de Govern i Patrimoni i del llibre de família de la casa de Pedrolo. I podem trobar, per exemple, comentaris sobre el casament d'Antoni Pedrolo i Jerònia de Folcràs a principis del segle XVII. Uns documents on hi ha molta referència al món de l'advocacia, i és que cal tenir en compte que tots els seus antecessors hi estaven relacionats. Els dos llibres, restaurats després de 2 mesos de feina, estan a punt de ser digitalitzats per poder-los consultar en línia. La Diputació de Lleida també està digitalitzant altres parts importants del fons de Pedrolo amb l'objectiu de difondre la seva obra. Sentim Teresa Ibars, cap del Servei d'Arxiu de l'ENS Provincial.
Lo interessant de tot això és que els investigadors de Pedrolo, que hauríem de demanar que n'hi hagués molts, no? Perquè és un eix central de la nostra cultura, el Pedrolo, que puguen des de casa seva quasi bé consultar el fons.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, assegura que Pedrolo va ser un referent de la seva època.
Acaba sent el més problemàtic d'aquella transició i el més crític justament amb els nous partits que arriben, sinó que a més és aquell que aporta la literatura catalana nous models literaris que fins allà on no hi eren, des de la novel·la eròtica a la ciència-ficció, passant per la novel·la negra.
La digitalització del fons documental de l'autor d'obres emblemàtiques com Mecanoscrit del segon origen es preveu que estigui enllestida el mes de desembre.
Quando finirà questa notte, Monsieur Baudelaire? E quale mattino verrà?
I aquest és l'actor italià Toni Servillo, que s'endinsa en l'univers de Dante Alighieri per transformar la Divina Comèdia en un viatge contemporani profundament humà. El muntatge, que es podrà veure en una funció única demà al Teatre Goya, és una de les propostes destacades de la programació del Flaix de Tardor i el Temporada Alta. Marta Vives.
El que planteja l'actor a la Voce di Dante és un viatge interior en format de recital que actualitza la veu del poeta florentí per projectar-hi inquietuds actuals. És per això que a través de l'adaptació a càrrec de Giuseppe Montesani, Servilo desplega la veu de personatges de la Divina Comèdia perquè diu és una gran novel·la formada per molts relats individuals.
La cosa que m'interessa di più, que interessa di più a Montesano...
Tant Montesano com jo ho hem vist, aquest text, doncs, com una infinitat d'històries fetes d'històries individuals. És com una gran, gran novel·la que traspua personatges a tort i a dret. Tant el propi Dante, Ulisses, Paolo Francesca, el Conte Ugolino... És com que nosaltres ens els portem a dins, no? Amb els seus amors, els seus odis, aquesta set de viure, aquesta sensació d'estar ben perduts a la foscor... I un gran desig de poder-me sortir per descobrir què és l'amor verdader.
L'amor és ver.
La funció de demà al Teatre Goya per veure l'estrella italiana ha exhaurit totes les entrades.
Esports.
Doncs temps ara pels esports, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça encara a partir d'avui la setmana del Clàssic, perquè diumenge s'enfrontarà el Madrid al Bernabéu amb el lideratge en joc, però abans, demà, haurà d'afrontar la tercera jornada de la Champions rebent l'Olympiacos a Montjuïc.
Els de Hansi Flick s'han entrenat aquest matí abans de rebre demà els grecs i ho han fet sense Ferran, Rafinha i tampoc Christensen. I fa uns minuts que s'ha acabat la roda de premsa del tècnic alemany Hansi Flick i del migcampista Fermín marxem cap a la ciutat esportiva del Barça. Roger Bosà, bon dia.
Bon dia. Demà un partit que arriba 3 dies després de la victòria contra el Girona a l'últim moment, però que continua sense deixar bones sensacions a l'equip. Flick reconeix que la dinàmica no és la mateixa que la de l'any passat i explica què és el que cal canviar.
Bé, ara mateix és una situació complicada la que tenim i estic content de guanyar els 3 punts contra el Girona perquè era molt important. També ho hem vist avui a l'entrenament que l'ambient era molt bo. M'agrada veure això, m'agrada veure aquest estat d'ànim i això és el que necessitem. També tenim això, un equip jove, jugadors joves que necessiten això.
Flick també ha confirmat aquestes baixes, les de Rafinha i Ferran, que avui tampoc s'han entrenat, tampoc ho ha fet Christensen, que està indisposat, però no està descartat per demà.
Doncs gràcies, Roger Arbusà. Flick, que podrà seure demà a la banqueta davant l'Olympiacos, però de moment no ho podrà fer diumenge al Bernabéu després d'haver estat expulsat dissabte contra el Girona.
I en aquest sentit, Joan Laporta va explicar ahir, durant l'assemblea de compromissaris, que pensaven recórrer la sanció. També es va mostrar molt crític amb l'àrbitre del partit de dissabte, Gil Manzano.
No em va agradar aquesta actitud de l'àrbitre. Aquest senyor ens ha expulsat a gairebé tots els jugadors nostres que destaquen, no? I, clar, té un currículum amb nosaltres que déu-n'hi-do.
Laporta fins i tot va parlar d'una mà blanca en l'arbitratge. D'altra banda, el president blaugrana va viure ahir una assemblea de socis plàcida, marcada per una participació molt baixa, la segona amb una pitjor assistència des que es fa de forma telemàtica, on els socis compromissaris van aprovar els comptes de la temporada anterior i el pressupost de l'actual va ser molt crític, però, amb l'oposició.
De tots els que parlen de gestió, que es vanten de que el Barça és una empresa... Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons. Aquí us he de dir que alerta i ben lluny.
D'altra banda, la vicepresidenta institucional, Helena Fort, també va confirmar la tornada a l'Spotify Camp Nou a finals d'any i que la nova grada d'animació durà el nom de Gol 1957.
A la Lliga ACB de bàsquet, el lideratge compartit pel Joventut de Badalona, mentre que el Barça aconsegueix el primer triomf de la temporada.
Els blaugrana van sumar la primera victòria a la pista de l'Unicaja de Màlaga, van guanyar 77-83, un triomf vital, tal com reconeixia a l'acabar el partit el tècnic Joan Peñarroya.
No hay que negar que haber empezado con 0-3 había sido... una situación no deseada, evidentemente. Creo que hay que tener calma a principio de temporada, hay que saber cómo estamos, hay que saber qué inicio de calendario hemos tenido.
Mentrestant, el Joventut va pallissar ahir al migdia al Bilbao per 101-69 i es manté invicta la competició després de 3 jornades. El pivot Antetomic va tornar a ser un dels destacats en l'equip badaloní.
Ganar de muchos puntos pues es muy importante en la primera vuelta. La preparación, entre comillas, para Copa.
La classificació com queda ara mateix després de 3 jornades? Com dèiem, el Joventut és líder invicta amb 3 victòries, això sí, empatat amb 2 equips més, el Tenerife i el València, i el Baxi Manresa, que va perdre dissabte amb el Gran Canària, és 11è, el Barça 12è, tots dos empatats, amb un triomf i 2 derrotes.
I en motor, el pilot de Súria, Josep García, ja té un nou títol de campió del món d'enduro.
Josep García l'ha aconseguit aquest cap de setmana en l'última prova a Alemanya, on s'ha proclamat campió del món d'enduro GP. Aquest és el 7è títol mundial del pilot de Súria de 28 anys.
Supercontent de també com ha anat aquesta setmana. Avui també, la veritat, perquè jugant a un títol, el fàcil seria afluixar, fer el 10 i cap a casa.
7è títol mundial pel pilot de Súria i el 2è d'aquesta temporada, perquè aquest mateix any ja va guanyar el d'enduro 1.
Molt bé, gràcies, Audal.
Que vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
L'últim minut del Catalunya al dia d'avui dilluns el dediquem a una exposició de pintura a la Factoria Cultural de Terrassa. És un recorregut fet a partir de les peces de la seva pròpia col·lecció, que va del realisme al simbolisme de finals del XIX, passant per l'informalisme. Hi podreu veure quadres de Martí Alsina, de Ramon Casas, de Joaquim Torres Garcia, de Pere Pruna, de Rafael Benet o de Joan Josep Terrats. És una passejada per l'evolució de la pintura catalana. A la Factoria Cultural de Terrassa obren cada tarda de dilluns a dissabte. El Catalunya al dia és un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sots edició, amb Aurora Guindo a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i avui amb Miquel Jario al control central. I tornem demà. Gràcies per acompanyar-nos.